Everybody needs good neighbors. Just a friendly wave each morning helps to make a better day. Need to get to know each other. Next door is only a footstep away.
Ja sabeu que esteu a la sintonia de Gent de l'Eixample. Un programa produït per Eixample Barcelona Ràdio. Avui tenim amb nosaltres el president del Partit Popular aquí a Barcelona, del districte de l'Eixample.
Correcte.
Alejandro Muñoz Mateos. Hola, Alejandro.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. I tenim amb nosaltres l'Agustí Martorell, que ens ajudarà a fer l'entrevista.
Hola, bona tarda a tots.
Si vol, que no s'esforci molt perquè no es cansi. Bueno, aviam, Alejandro, tu vas néixer a l'any 71, vull dir que ets, de... ets jove.
Bueno, ara seria una persona jo. Ets... fa 10-20 anys igual ja seria un cinquentón. Ara, bueno...
Ets representant de professió.
Exacte.
Però tens molts estudis, ara anirem... Has viscut tota la... Bueno, has viscut al carrer Viladomat,
sí,
i al carrer Rocafort, aquí a l'Eixample. O sigui, exacte, que ets veí de l'Eixample i coneixes a l'Eixample perfectament.
De tota la vida. Vaig estar alguna època vivint fora de Barcelona, per alguna parella que havia tingut, però en general tota la meva vida l'he passat aquí a l'Eixample. He viscut, és veritat que pel meu treball d'autònom, de representant, feia més bé la zona de Barcelona, sobretot, i si vivia fora de Barcelona sempre em quedava aquí a dinar, per tant, pràcticament l'Eixample i Barcelona en general la conec bé perquè, bueno, he estat tota la vida treballant a Barcelona, als carrers de Barcelona.
I has anat al col·le a Barcelona, has anat a la guarderia...
També,
I has anat al Sant Miquel.
A la guarderia, al carrer Diputació. No sé si existirà aquesta guarderia.
Encara... Això ho tindríem que esbrinar per internet.
Ho hauríem d'esbrinar. Vaig, la professora que tenia jo a la guarderia, la vaig veure, em sembla ser, un dia votant.
I la vas reconèixer?
I la vaig reconèixer. I això... vaig parlar amb ella. I vaig parlar amb ella. Això... Tinc bona memòria visual, que es diu.
Això és molt, eh? Es té que dir... sí. Això no es pot dir de tothom, que té una memòria visual de la infància.
Sí. Altres defectes tinc, però memòria visual en aquest sentit sí que tinc, i la vaig reconèixer i vaig parlar amb ella.
I vas fer el col·le, vas anar al Sant Miquel.
De tota la vida, sí, des de primer, jo era de la EGB, que
sí,
es diu.
Sí, com tots.
Com tots, eh? Això de la EGB...
Tu no, tu eres de batxillerato.
Jo era de batxillerato.
Jo era de EGB encara.
Sí, sí.
EGB, o sigui que has fet... el BUP i el COU, també, tota la vida.
I la selectivitat i tot el que...
Exacte. Després ja vaig fer la universitat, que era el que al seu moment...
Aquella època es feia.
Aquella època, sí, la majoria de gent anava després a la universitat. És dir, perquè abans, igual 10 anys abans, no era normal anar a la universitat, però va ser, bueno, una època en què es van obrir molts. Jo vaig començar a la universitat a empresarials i sortien 300 estudiants. Aquest primer pas era de 3 anys, era la diplomatura, sortien 300. Quan jo vaig acabar sortien 3.000. De cop és que va començar...
Perquè ets diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona i llicenciatura de l'UNED mentre feies el servei.
Exacte.
I tens un màster en gestió d'empreses també a la Universitat de Barcelona.
A la UB. També era bastant normal en aquella època perquè quan sortia ja tanta gent que estudiava i feia diplomatura o llicenciatura... A les empreses sempre demanaven quelcom més. Per què? Perquè hi havia molta competència i era relativament normal el tema del màster per especialitzar-se una miqueta.
I quan et comences a interessar per la política? Perquè tots tenim un començament.
Sí que és veritat. Mira, jo vaig començar, jo quan anava a col·legi, el meu col·legi, el col·legi Sant Miquel, era un col·legi religiós, però un col·legi no era un col·legi polític. Jo no era una confessió massa... Eren bastant equilibrats. No eren igual que hi ha confessions que són més, diguem-ne, polítiques.
Sí, bueno, entre Sant Miquel i el Manyanet eren dos col·legis similars de...
El Sagrat Cor, sí, no són confessions d'aquestes que siguin massa polítiques. Però a mi sempre, des de petit, m'havia agradat. M'agradava molt la història. Clar, una persona que li agrada la història, normalment de política... Per almenys s'entén més que la mitjana...
Perquè investiga.
el que investiga. Jo, a més, tenia... Jo em quedava a dinar al col·legi. Era el que em quedava, i em vaig quedar tota la vida. Sí. No sé, perquè era mal... No dinava massa bé, i a casa em deien... No acabava. Ja t'apanyaràs al col·legi.
Ja t'apanyaràs al col·le, come lo que quieras.
I tenia un professor, clar, estàvem al pati, però és que hi havia una hora que deia todos para arriba. I ens quedàvem una hora que no fèiem res. Bueno, no fèiem res, hi havia gent que feia. Jo què feia? Feia els deures, però quan acabava deia, bueno, què faig? I em dedicava a llegir el llibre d'història.
Has sigut bon estudiant?
Era bon estudiant. Era bon estudiant quan no era tan important ser-ho, i quan era més important no vaig ser tan bon estudiant. La facultat em va costar més,
sí?
Potser perquè potser no era la meva, el que més m'agradava. Era el que vaig escollir, però potser no era el que m'agradava. Empresarials... I al col·legi era bon estudiant.
Quins records tens tu del col·le?
Molt bons. Jo...
Perquè a més eres molt esportista.
Sí, sí, perquè jo feia... Jo entrenava tenis. Clar, com que em quedava al col·legi allà a dinar, i estaven igual, un parell d'hores estàvem al pati
durant el migdia. I a més, un col·legi que tenia piscina. O es va construir més tard?
La piscina la van construir quan jo anava... quart de lleve, de quart a cinquè. Van passar un any allà, que clar, tenia dos patis,
se'n va encarregar un, sí, ho recordo perfectament.
Ens vam quedar al pati petit, tots allà, un any, que bueno, que va ser... I van fer la piscina. Bé, jo a piscina no... feia piscina, però no, jo no era bo a piscina. Però clar, jo feia allà les hora i mitja, dues horetes, jugant a futbol, i després entrenava a tenis. Entrenàvem 4 hores dissabte, 4 diumenge, i després entre setmana, eren dilluns, dimecres i divendres, unes 3 horetes. Clar, començaves a comptar hores, i jo tinc un petit problema al maluc, i clar, ja em van dir que era una miqueta per tant esport, o tantes hores d'esport que havia fet. Inclús tinc una anècdota, que jo em vaig quedar, jo tenia una lesió, vaig anar a les pistes universitàries, i mira que tinc una lesió, no, aquí no miramos lesiones, cony. Pues, què fan, doncs, no? El metge, no, aquí fem proves i...
Es provin.
Sí, proves d'esforç i tal. Sí. Bueno, vaig dir, vols fer-la? Jugava a les 5 de la tarda, eren les 4, i dic, uf, diu, bueno, va, tens la roba, sí, en canvio, papà, començo a fer proves d'esforç. No, i el tio em diu, ostres, posa una cara una miqueta estranyada, i dic, ostres, diu, oye, tu has fet molt esport, no? I dic, home, normal, no? Com tothom, entrenava, tal, bueno, al col·legi jugava, però més o menys com tothom. Dic, no, molt, molt esport. Dic, clar, diu, tens el... Diu, mira, veus el que és el... La prova que està del cor que et fa, no me'n recordo com es diu el... no me'n recordo com es diu ara. I diu, veus aquesta... hi ha un pum, que és com una...
Sí, com una
línia recta i tal. És molt llarga, no? Jo vaig...
A l'electrocardiograma.
Això és molt llarg. I, hosti, això és bo, és dolent. Jo em vaig quedar... Diu, mira, nosaltres fem proves a gent aquí, esportista i esportistes d'elit. I tu ets dels que més tens la línia aquesta més llarga.
O sigui, que tens que podies haver sigut un esportista d'elit.
No, tens les parets molt, molt dures. I vull, això què significa? Perquè clar, jo pesava 58
quilos. Has guanyat més calés fent d'esportista d'elit que de representant.
Això és el que tenia l'indurany, que deien que tenia un cor que era increïble, el que aguantava, el que bombejava aquell.
Sí, però jo les pulsacions, ell tenia molt poques i jo tenia moltíssimes. I clar, tu no aguantes res, no corrents. És que pesava 58 quilos amb 18 anys.
No peses molt més,
Imagina't, era peso 12 o 13 quilos, més que amb 18 anys. Jo corria, no em cansava.
Ets un iogurín amb això.
Total, que al final pues, vaig fer molt, sí, molt esport, i clar, també una miqueta el desgast del maluc, que ara ho noto, ja no puc.
I a quina edat et dius, home, mira, això de la política, pues... I quin és el motiu? Perquè tots tenen un motiu per dedicar-se a això. Alguns és l'avorriment, uns altres és interès perquè els agrada la vida dels polítics, i un altre és vocacional totalment, de dir, oh, és que jo m'agrada ajudar la gent, perquè n'hi ha d'aquests, encara que no ho sembli.
Jo diria que la majoria de polítics... Compte una cosa, la majoria de polítics no cobren els que estan a l'Ajuntament. Hi ha molta gent que no cobra, ho fa... por amor a l'arte, que es diu. A mi m'ha passat.
Tu has sigut regidor?
Jo he sigut regidor del 2014 al 2019.
Exacte, i és que conseller, ha sigut conseller també.
Conseller, no, perdona, no,
no, jo no, conseller.
El districte es diu conseller.
Conseller.
Aquí sí que tenia una remuneració, jo era el 25% perquè jo tenia el meu treball.
Ja, o sigui, en el moment que tens una feina i no pots tindre la dedicació, és dedicació parcial, amb la qual llavors tens una remuneració també parcial.
Exacte, és una remuneració parcial. També és veritat, jo ara com a president del districte jo no cobro i també faig tasca política. Hi ha molta gent que fa tasca política no remunerada.
Que són les bases del partit, són la gent que treballa.
Són les bases, i als pobles hi ha molta gent que no cobrarà també. A mi em passa, igual jo acabo de treballar, jo acabo tard, però soc autònom.
I clar, que treballes no totes les hores que pots.
No tinc un horari.
Està claríssim, els autònoms de l'horari ens el posem nosaltres.
Hi ha molta gent, no? Mira, anem a jugar a pàdel.
Sí, jo que bé.
No puc, perquè tinc...
Però jo vaig a fer una comanda, si puc.
Bueno, sí, una comanda, i quan acabo la comanda, és que tinc un acte, haig d'organitzar una coseta... I clar, dius, ostres, això, i aquests se'n van i disfruten.
I la vida familiar com es concilia d'aquesta manera? Perquè clar...
No és fàcil. Jo quan era conseller, era secretari general, ara soc president, era secretari general també del districte i tenia el meu treball. Estava amb una parella que tenia 3 crios també, i bueno, no era fàcil, vivia fora de Barcelona també, a una hora vivia.
Era un caos.
Van venir aquí a Barcelona, era complicat. Caps de setmana també tens coses, acabes tard, al migdia...
Sí, les parelles moltes vegades no en tenen...
No és fàcil.
La pregunta seria, quantes hores dedicaves a la política?
O dediques,
a part de la teva feina,
o dediques
en aquell moment i ara?
Doncs mira, jo pel treball que tinc, clar, és que si jo tingués un treball, no sé, de 8 del matí a 6 de la tarda, doncs mira, de 6 a 8,
sí, podria
dos
dir.
Dies... No, jo estic treballant... I clar, jo vaig d'un client a un altre. És un treball que és flexible. Entre client i client, per exemple, si tinc que organitzar coses, les organitzo quan vaig al cotxe, per exemple. I truco gent, i vaig al cotxe i vaig trucant a gent, com t'estàs escoltant la ràdio, per exemple. Hi ha dies que no hi ho tens, però més o menys tu organitzes, ho vas compaginant per fer... I vas trucant a la gent, vas fent, va, al migdia pues, dius, pues mira, acabo de dinar i tinc una estona, bueno, vas fent, vas, mira, haig d'organitzar un acte aquí a l'Eixample, o venen del provincial o tal, haig de trucar gent, o, són moltes coses, sempre, política, sempre tens treball. I si no ho tens, te'l busques. Sempre.
Tenim que dir-li a la gent que en aquests moments el Partit Popular no té representació en el districte, després que és l'única legislatura que no heu tingut representació, l'anterior la en teníeu?
Sí, l'anterior teníem, i l'anterior teníem la presidència del
districte. Districte,
que és quan jo vaig començar l'any 2014. Jo vaig començar ja a passar una miqueta més de mitja.
I com es viu des de la sombra el no poder tindre representació dins el districte? Perquè clar, a tot polític el que li agrada és estar en els òrgans de govern. Vull dir, això per desgràcia és així.
Sí, perquè en els òrgans de govern pots canviar les coses.
I pots donar el teu vot.
Pots donar el teu vot i pots ajudar.
I pots proposar.
Exacte. És dur perquè, primer per un tema, el primer econòmic. Si tens recursos, pots arribar més gent. Si no, has de treballar de manera voluntària, realment. Has de tenir gent, clar, si tens gent, diguem-ne, que ja treballa en això, pots fer moltes més coses. Clar, això és la diferència entre qui té i no té representació. El que, qui té més recursos, clar, pot arribar.
Des de dalt, des de Madrid o des de dalt, us apreten? Com quan en una fàbrica no li vens i et truca dient-te,
No, jo a mi personalment no m'han apretat o no tinc aquella sensació de que t'apretin.
Perquè digui... el president és l'Alberto Fernández.
No, l'Alejandro Fernández.
Alejandro Fernández.
Alberto Fernández va ser president del grup municipal. És Alejandro Fernández.
Alejandro, sí.
Tu compta que la majoria no deixem de ser amateurs perquè no ho cobrem. És veritat que jo, per exemple, quan era conseller, jo era a temps parcial i tenia el meu treball. I era... En el fons, no deixes de ser, tens el teu treball, treballes com a conseller, però no ets professional de la política perquè tens la teva professió. I a mi, jo tinc la meva professió, m'agrada la meva professió i jo visc de la meva professió, tot lo de més, diguem, és una més a més, és una vocació de, sí, de ser, en el fons, de servei.
Sí, sí, una vocació de servei.
Pots cobrar quan ets el conseller parcial, tens una assignació, però no per viure.
No, evidentment.
Evidentment, i no deixa de ser una vocació. M'has preguntat abans, i m'he ido por las ramas, que es diu, per què em va venir una miqueta la vocació política?
Sí.
A mi m'agradava molt la història. És veritat que jo tenia un llibre, sobretot, me'n recordo el de 8è de GB, que era un llibre molt, molt sesgat. Molt sesgat. La història, és veritat que l'han escrit, o hi ha molts historiadors que són més bé, venen del marxisme. I clar, al seu moment estava, hi havia els blocs, als Estats Units, però,
sí,
al
sí,
costat,
sí.
I a la Unió Soviètica.
Bueno, los buenos y los malos, que en deien.
Clar, és que hi ha los buenos y los... Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos.
Bueno, en aquells moments era així, ara bueno, no sé si és pitjor encara. Ja. Los malos son malos y los buenos son malos.
Bueno, al final... I clar, deies... Llegies la història, llegies... Anaves i tenia un professor també que ens deia, mireu com està sesgat aquest llibre, o aquell era molt, molt, molt sesgat. I clar, a mi... Jo ja tenia certa consciència una miqueta de lo que eren els partits polítics, de... Les eleccions de l'any 82, jo me'n recordo que deia, oh, pot guanyar aquest o aquest. També és veritat, clar, el que més sortia era el que més o el que més cartells tenia, era el que més possibilitats tenia. Però bueno, jo als 10 anys, jo, o als 11 anys, clar, la gent de la meva classe deia, i este quin és? El Felipe González o tal. Bueno, jo més o menys ja tenia certa consciència. I després vaig llegint
la història. A casa vas tindre un ambient polític? El pare i la mare?
No han estat polítics, però jo he tingut família que ha estat política, jo no l'he conegut, però m'ho comentaven. Els de la Guerra Civil, els dos bàndols, tant el bàndol republicà, diguem-ne, com el bàndol... Bueno, eren polítics alguns abans de la guerra, però com ara podia ser un polític del PP o un del PSOE. Potser sí que és veritat que abans de la guerra estava més polaritzat tot, per el que llegeixes, per les opinions, pels articles, que potser abans de la guerra no era... Ara les societats modernes, és veritat, bueno, ara cada vegada s'estan polaritzant més,
sí.
De fa uns anys,
ara,
i això és perillós.
Ara tornava a dir.
I això, sí, és bo.
Hem perdut una cosa que se'n diu memòria, perquè la gent gran ha mort, i la memòria que queda és de la gent que no ha viscut la guerra, ni ha viscut l'anteguerra, ni ha viscut les conseqüències de
la postguerra.
Ni la postguerra. Llavors, a partir d'aquí, evidentment... I fixa't què passa en el món sencer. Vull dir, el món per què està immers en aquests moments amb tota aquesta barbàrie? És perquè la gent que ha fet la guerra i ha tingut la postguerra ha mort. I els que queden són molt grans i estan patint que no vegis, perquè la gent gran que veu això, com està el món en aquests moments, pateix molt. Per què?
Exacte.
Perquè els hi recorda com es va radicalitzar a Espanya en aquells moments. Clar, i Espanya es va radicalitzar de tal manera que tots eren enemics.
Sí, sí,
els mateixos partits d'esquerra eren enemics, els de dretes eren enemics, aquí era una miqueta el tot el mundo contra tot el món.
I el pitjor, els veïns eren enemics entre ells. Aquí
clar.
No havia una, diguem, una idea de societat conjunta, cada donava la seva
i es van donar compte de que això és que no porta enlloc. Al final, què porta? Sí, a la confrontació i no porta enlloc.
Sí, bueno, 40 anys de dictadura i després has pagat les conseqüències de l'hambruna, de passar gana, d'estar en un país que no quedava res, de viure allunyats també una miqueta de la realitat del món i, bueno, i ara que estem en el món, resulta que el món s'està desmuntant sol una altra vegada.
Sí. Compte que va haver, després del nazisme i el feixisme, van ser... Bueno, el que van ser, van caure, evidentment, jo per mi el comunisme no deixa de ser un totalitarisme, per mi també, perquè és la dictadura.
És el mateix,
és el mateix amb un altre nom. Quasi,
i un de dretes. Al final, el comunisme, clar, ha escrit la història perquè, clar, els guanyadors són els que...
Els que escriuen, sí, sempre han sigut els
guanyadors. Bueno, el franquisme va reescriure la història, també és veritat, als llibres de text. El comunisme al món va escriure la història, és el que dèiem, els llibres de text, la gran majoria eren de pensadors que eren comunistes, eren marxistes més bé, Després el marxisme tenia el marxisme-leninisme, el marxisme maoista inclús, que és pitjor que per mi que el marxisme-leninisme. El marxisme en si podria haver estat una ideologia al seu moment, no vull dir correcta o per lo que pregonava, però clar, no deixava de ser una ideologia de confrontació, també és veritat, i continua sent una ideologia de confrontació, que és el que a mi no m'agrada. Jo sóc una persona de centrodreta, centre-centrodreta, inclús hi ha polítiques de centroesquerra que poden estar bé. A la política ja, per mi, hi ha dues parts o dues maneres de fer política, una dogmàtica i una altra pragmàtica. El pragmatisme total no és bo, has de tenir una base. El dogmatisme total tampoc. Dentre de la teva base sempre has d'escoltar els altres i a partir d'allà...
No, i que hi ha idees que tu no les pots haver tingut, que les té una altra, que dius
que són bones.
Una bona idea.
No, inclús, a veure, la meva ideologia no és perfecta ni és la millor, això és veritat. I la dels altres tampoc, però bueno, sempre la política és l'art d'arribar a consensos.
Acords.
La transició no deixa de ser un consens, bueno, s'estudia a universitats molt, molt prestigioses del món, això és veritat. El senyor Carrillo i el senyor Fraga anaven després en la transició, anaven a fer a parlar a universitats i tal, i ells mateixos, us presento el senyor Carrillo, Santiago Carrillo, que va fer la guerra contra mi, en contra meva, però ara estem en la transició, i un presentava l'altre i Carrillo presentava Fraga. Sí. Això ara és absolutament impossible, no? És que no... I vam arribar, jo crec, que la transició...
Anem a lo que tu, com a representant del PP, al barri. Ara anem al nostre districte. Sí. A la nova esquerra de l'Eixample, que té els seus problemes de mobilitat, encara que és un districte que és ample d'espai, que els carrers són amples, sí. Moltes dels problemes que té la ciutat, la neteja... residències, escoles, espais com l'escola industrial que es renova ara i que se li donarà un altre ús, espais com la Model, que és un espai en allà mort de fàstic, que clar, l'edifici Estel, l'antic edifici Telefònica, que ha lograt retornar a l'obra una altra vegada, i encara no se sap ben bé l'ús que se li donarà, perquè clar, hi havia una quota d'habitatge social que l'Ajuntament havia imposat, però com que ha canviat tant de mans,
que és,
ningú
que
sap
que en principi a qui tenia la propietat abans, clar, tu no pots fer la normativa, si ja algú té la propietat no pots imposar la... Que primer, l'edifici ara crec que es faran oficines. No,
deien que serien oficines.
No, jo crec que ja tenen ja els permisos i jo crec que es faran oficines. Havia tingut un problema, a l'estat tant de temps amb el que sona la cimentació.
Sí, havia degradat molt.
S'havia degradat i bueno, en principi no sabien què fer. Jo crec que el primer projecte estava molt bé, era un projecte d'aparthotels, era... un aparthotel, apartaments també, volien fer un heliport inclús, bueno, això...
Apartaments de luxe havia sentit jo.
Apartaments
sí, barat, de luxe... Agustí, baratos no seran.
No.
A Barcelona segur que baratos no seran.
No seran d'alquiler 200 euros.
Sí, em sembla que eren de compra. Però sí. Bueno, tot el que sigui, bueno, això és diner, diner que es mou, és diner per la ciutat.
I si jo t'he que estar habitat i t'he que haver-hi oficines, generarà riquesa al barri.
També generarà riquesa
per tothom. Sí, el que passa és que la gran pregunta, al carrer Tarragona hi han centenars d'oficines tancades després de la crisi política del 2017, després la crisi del Covid, ja no s'han tenat. Llavors, tanta falta hi ha d'oficines, si quan hi ha falta d'habitatge?
Clar, això...
Que és la gran pregunta que ens fem tots.
La propietat és la que... Clar, si al propietari li obliguen a fer un 30% de vivenda social perquè tu no has fet vivenda social, és...
Sí,
patada hacia adelante.
Sí.
Es que al final no deja de ser eso. prometieron unas viviendas sociales que al final no han hecho, y al final es que al final es siempre lo mismo, la culpa siempre es de los otros, cuando no es del capitalismo es del PP, muchas veces nos han sí. echado la culpa de... Hicieron la campaña, yo cuando empezaron la campaña de cuando los alquileres, nosotros cambiamos la ley para que fueran de 3 años en vez de 5 años. Uh-huh. Empezaron a hacer la campaña, es que con el PP no, es que no se puede hacer un proyecto de vida porque 3 años son muy poco. Y digo, vamos, no dejaban más que de tapar esa política que aquí no han hecho en Barcelona. De decir, no han hecho vivienda pública y el PSC ha estado 40 y pico años. A lo mejor en los años 70 y 80 no hacía falta, pero ya desde hace un tiempo se veía, y eran promesas de Barcelona en Comú de hacer vivienda pública, vivienda asequible, y no se ha hecho. Al final es un poco, pues, el que construya un 30% tiene que ser. Bueno, pero sí, en Barcelona se construye poco. Al final...
No ya es país.
Exactamente. Si se construye poco, claro, tú tienes un problema, no lo resuelves y pretendes que te lo resuelvan los demás. Tienes un edificio Estel que el propietario dice, pues no me interesa. Cuando además yo ese edificio a lo mejor lo he comprado no en esas condiciones.
Sí, sí.
Y ahora me las imponéis. Estaba en el juzgado.
Está clarísimo que va a ser así.
Estaba en el juzgado. Entonces, claro, el propietario al final lo vendió. El nuevo propietario quiere hacer oficinas y puede hacer oficinas. ¿Es bueno? ¿Es malo?
Claro. Es un fondo buitre, per lo que diuen.
Sí, bueno, pero es que al final, claro, los fondos...
Es un fondo.
Lo de buitre, bueno, es como sí, una persona.
Es un apodo.
Claro, si tú vas a comprar algo y lo compras de rebajas, que eres un buitre. Bueno, eres una persona buitre, porque ha sido... Cuando algo tenía un precio, lo has comprado... Al final, el tema de los fondos buitres no deja de ser...
Alejandro.
Un apodo que a alguien le pone interesadamente.
Alejandro, ¿y el proyecto de la Model?
Pues el...
que aquest és el gran projecte del districte, sí. Perquè és un projecte sí. que estan allà mort de risa,
claro.
Amb un espai que allà sí que hi caben vivendes socials, hi caben les escoles, i cap hasta la ràdio allà.
Cap, sí. Nosotros hicimos una iniciativa para la Asociación de Comerciantes Nou Eixample, que les pudieran ceder un espacio, y bueno, sí, nos dijeron que sí, tantas cosas nos han dicho que sí.
Sí, bueno, nosaltres no... tenim un espai també concedit, però no sabem quan ni on, claro. Ni...
Ahí está el tema de la Modelo, era un tema prioritario. Problema, ¿dónde estará el problema? Pues en que no hay... El Ayuntamiento de Barcelona tenía superávit normalmente. Cuando llegó este gobierno dijo que el dinero tenía que estar en la calle. Bueno, vale, está bien que el dinero esté en la calle, pero ahora me parece que el déficit en Barcelona estaba en 800 millones y creo que va a subir.
También hay que tener en cuenta que el COVID ha marcat molt el destí,
sí.
De las arcas.
Sí,
el COVID, per desgràcia, ha fet... de que ni els projectes que segurament ja havien marcats ni moltes de les coses que es podien haver fet s'hagin pogut fer. Per què? Pues perquè s'han tingut que destinar recursos que han sigut segurament insuficients, sí. A tapar grietes.
Però antes del Covid ja
sí, sí.
El déficit ja s'estava disparant en Barcelona, i el projecte era prioritari, era més bien parecía un projecte més ideològic, perquè ara pueden avanzar en el proyecto, pueden destinar dinero, y ahí está parado. Seguramente con otro partido en el gobierno con nosotros no pasaría eso. ¿Por qué? Pues porque nosotros cumpliríamos los plazos. Además, uh-huh. Había unos plazos, había un dinero, no sé si creo que eran 60 millones de euros lo que uh-huh. El primer año se destinaron 2 o 3 millones, muy poca cosa para hacer pequeñas remodelaciones. Al final, pues lo del tema de la Modelo, pues va a ser...
Sí, no,
supongo que acabaremos
eterno, será eterno,
y no es eterno por nuestra culpa, realmente. También es verdad que al final se hizo un proceso participativo, que participó al final quien participó. Yo, mis padres viven al lado, mi hermana tal, yo le preguntaba, digo, ¿tú sabes lo que es la Modelo? Sí, la cárcel. ¿Sabes que van a hacer algo? Pues no. ¿Sabes que hay un proceso participativo?
En el no, que, a la mitad de la gente no va a saber.
Y menos. Yo tenía gente delante y me preguntaban, oye, ¿aquí qué están haciendo? Oye, ¿por qué se reúne tanta gente aquí? Están haciendo un proceso participativo para ver lo que se va a hacer con la cárcel. ¿Eh? Digo, ¿quieres participar? Digo, a mí nadie me ha dicho nada. Bueno,
pues... Alejandro, jo tinc la vareta màgica. Pam, Alejandro, a partir d'ara ets regidor del districte de l'Eixample, del nostre, vamos. Què és el que faries primer? Què és el que tu diguessis ara, sóc ara, i les quatre coses que faries?
Pues, no es lo que haría primero, es más o menos un programa de cosas que haría. Pues lo primero,
per exemple, la regulació de les terrasses dels carrers, que la gent està hasta els nassos. Enrique Granados, em sembla que Balmes també estan protestant, Aribau.
Es que al final, cuando se hacen pacificaciones, normalmente donde ha habido pacificaciones han proliferado las terrazas. Porque se da, porque...
I ara passarà amb la illa.
Ara passarà.
Tot dependrà de les llicències que es donen, perquè clar, dius, home, per què hi ha tantes terrasses? Perquè hi ha llicències, i si les llicències algú les té, evidentment és perquè els hi han donat, no?
Digo, sí, jo. Bueno, ja va haver quan jo estava de conseller, hi va haver una zona, a més unes zones, 10 zones a l'Eixample, que eren, diguem-ne, especials, zones de regulació especial pel tema de les terrasses, i treien terrasses. Què ha passat aquí amb tota la zona de l'Eixample? Que moltes vegades amb les terrasses han tret a zona de cotxes.
Sí, d'aparcament.
D'aparcament, sí. I quan els hi treguin, que els hi treuran, aquest aparcament ja no hi seran. Matan dos pájaros d'un tiro, comentes, que es diu. I jo per a mi, pues, ha jugat un poquito a este juego. Ara, a medida que se vayan quitando...
Bueno, ara han començat a desmuntar moltes terrasses que es van donar pel Covid. S'han començat a desmuntar. Clar, amb molta gent sense avisar, perquè hi ha alguns que tenen recursos. Nosaltres en coneixem un cas que té un recurs fet i que estaven desmuntant la terrassa i llavors van arribar a temps de dir, no senyors, què esteu fent? Tenim aquí els papers, ja no li van desmuntar del tot, la va tindre que tornar a muntar, però està clar que en aquests moments és com una miqueta de dir, bueno, anem a fer-ho i que sea lo que Dios quiera.
Claro.
Una miqueta la sensació de dir, bueno, vale.
Sí, la improvisació.
Sí, una miqueta d'improvisació, sembla que sempre hi ha, no sé per què, les institucions públiques sempre sembla que hi hagi una miqueta d'improvisació. No sé.
Sí, yo creo que con
la
este
sensació
gobierno
que té el ciutadà,
ha habido más. Yo creo que con este gobierno ha habido más aún. Y sobre todo en ciertos temas. El tema de la superilla. Por ejemplo, hay un problema en Barcelona, es verdad, y en l'Eixample, eso...
El tràfic.
No, el principal problema és la contaminació.
Això està claríssim. Ja.
Más que
ve conseqüència del tràfic que hi ha.
Sí, però claro, quieren quitar tráfico. Ahora están quitando carriles. En la calle Valencia tenía sus 4 carriles en su momento. Se puso el carril bus, que está bien. Luego se puso el carril bici en Paseo San Juan. Se acortó un carril porque es el que sube la siguiente calle de Paseo San Juan, y de 4 carriles te quedas en 1. El desplazamiento medio en Barcelona pasó de 25 a 40 minutos.
Lo cual, son estos 20 minutos son más de contaminación.
Son más de contaminación. Entonces, tú pretendes, o sea, has generado un problema mayor del que quieres, evitar. Claro. Hay que evitar el problema.
Bueno, porque la filosofía es utiliza el transporte público, no entres con el coche.
Bueno, yo ahí tengo mis dudas.
Pero hay gente que no puede estar sin trabajar con el coche.
La filosofía es no queremos coches. Uh-huh. Utiliza el transporte público porque no queremos que haya coches. Porque el coche privatiza el espacio público. El coche tiene el 90% de la gente, de las personas. El coche privatiza y no queremos que vayas en coche. Aparte de lo que pueda contaminar. Que un coche eléctrico no contamina. ¿Por qué no ayudamos a que se vaya electrificando? No les interesa. Hasta te diría una cosa.
Pero Alejandro, electrificar todos los vehículos al coste de la luz de ahora parece que nos estén engañando.
Sí, pero el coste de la luz de hace 3 años no era y tampoco les interesaba.
¿Y por qué, en cambio, en Italia los coches eléctricos no existen y existen los coches con gas? Un gas económico. Económico, no sé ahora cómo estará, pero era muy económico hace 2 años.
Y aquí, yo creo, aquí en España y supongo que en Europa pasará igual, yo creo que se va, con los años se impondrá el coche de hidrógeno. Están hablando de que los coches con pila de hidrógeno,
sí, pero ¿tú te das cuenta cómo vamos dando palos de ciego?
Sí, también es verdad.
Vamos dando palos de ciego y nos sabemos. Están intentando. Yo lo recuerdo cuando esto, yo que soy muy musical, muy musiquero, cuando salió el compact disc, todo el mundo a comprarse compact disc, porque el CD, bueno, era la revolución. Ahora el CD no lo quiere nadie,
has vuelto al vinilo, con lo cual el vinilo sigue siendo el derivado del plástico petróleo. Y es como si fuéramos las ovejitas, que cuando les conviene nos hacen ir para la izquierda y para la derecha.
Bueno, sabes, yo ahí algo entiendo porque me gusta también mucho la música.
Así, ¿ah, ver, antes de que dime un tema para que cuando finalicemos el programa te lo voy a poner. Un tema, va, dime tu tema preferido.
Pues mira, a mí me gustaba mucho Bon Jovi.
Bon Jovi, ¿qué tema?
Wanted Dead or Alive.
Wanted
Dead or Alive.
Vale.
Mi inglés ya, no
ya
es
sé
muy...
cuál, ya sé cuál es.
Por ejemplo.
Bueno, tú ves hablando que yo te lo busco y cuando acabemos Perfecto. El programa te vamos a regalar este tema.
Muchas gracias, hombre. Pues el tema del vinilo es que yo no sé por qué, igual yo creo que estarás de acuerdo conmigo, los agudos que saca un vinilo, sobre todo en ciertos grupos, no lo saca un CD. No sé por qué.
La sonoridad es mucho mejor.
La sonoridad es mejor.
Mucho mejor, es que no tiene nada que ver.
Hay grupos que no se nota apenas, pero hay otros grupos que se nota un montón.
Sí, se nota muchísimo.
Se nota un montón. Nota
mucho. Pero es el símil entre la electricidad, el hidrógeno, el gas. Es que... a los precios que está todo, o sea, si está, se hace insostenible la gente va a llegar un momento que con lo que ha subido los precios en el último año, el gasoil está a 2 euros y algo largo, más que la gasolina.
¿Qué me vas a contar a mí?
Y con la promesa de que va a estar más caro. Porque dicen que las refinerías, bueno, que todo para mí, que todo son bulos y mentiras, ¿eh? Que esto de las refinerías simplemente porque si miramos luego los beneficios de las empresas, dices, es que Repsol este año, este primer semestre, ha subido un 66% los beneficios. Dices, bueno, vamos a tener... es que esto es como si te pidieran, por favor, sal a la calle y empieza a repartir bofetadas. Porque es que llegará un momento que la cesta de la compra, lo que comprabas con 12 euros, ahora son 27 o 30.
No, ni más ni menos.
Y tú, por ejemplo, para trabajar, para tu trabajo, entre la comida,
tal cual,
el gasoil, te ha subido muchísimo. Muchísimo.
Al final, fíjate... quien también se beneficia, que es el gobierno, porque los impuestos
evidentemente, y las empresas públicas que por desgracia tienen los consejos de administración. Si vamos a todas estas, siempre hay gente que ha estado gobernando de alguna manera, o exgobernantes, con lo cual, Alejandro, vamos a la política del distrito, que a la otra acabaríamos abofetadas con todos.
Pues sí.
Bueno, o sea que, ¿qué previsión tenéis para las próximas elecciones?
Pues tenemos buenas
previsiones. Crecer, está claro.
Crecer, sí que es verdad que nosotros hemos ido de más a menos, uh-huh, por temas endógenos a veces, temas uh-huh exógenos también, un poco. Sí que es verdad que nosotros... siempre habíamos sido un poco el partido que nos habíamos opuesto al nacionalismo, porque a este nacionalismo un poco para nosotros excluyente, que iba colonizando la administración, que iba colonizando las asociaciones, los medios de comunicación. Entonces, claro, cuando un gobierno tiene los medios y tiene el dinero y no le interesa eso, algún partido, pues eso, que se está enfrentando a ellos, pues claro, al final sufres un poco el moving, pero uh-huh. Yo tengo alguna anécdota de decir, o sea, yo en mi trabajo de algún amigo, gente que es amiga, ya no es de, y comentarme, ¿no? A lo mejor saber que yo pues bueno, colaboro con el PP y tal. Yo recuerdo uno y me dijo, ostras, dice, vosotros estáis mal vistos, me dijo, una persona que no es política en sí, estamos mal vistos. Digo, bueno, pues si somos a los que más votan en Europa, estamos en Europa, estamos mal vistos. Tú piensa, ¿por qué podemos estar mal vistos? Si somos los más votados, o sea, somos la mayoría de gente nos vota, ¿por qué aquí podemos estar mal vistos? Porque hay quien se dedica a, pues, ¿cómo te diría yo? No lanzar bulos, pero bueno, digamos que lo que son los medios en general o la mayoría, pues no les interesamos. Y eso no pasa en Europa. No,
pero también, Alejandro, hay que ver, y tú lo sabes, que ha habido muchos políticos que han gobernado, ya no solo del PP, estamos hablando en general, de que han buscado la confrontación. Y cuando buscas la confrontación siempre te salpicas. ¿Por qué? porque el cambiar la opinión de la gente es muy difícil, y más cuando tú, es verdad que en todo el mundo hay unos partidos que tienen más poder mediático. ¿Por qué? Porque tienen representación en todos los medios de comunicación. Entonces, evidentemente, es más fácil hacer que la opinión vaya hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto pasa en Cataluña, pasa en el País Vasco, pasa en España, y pasa en Francia, y pasará, por desgracia, la libertad aquella que decíamos de prensa y tal, hoy en día no existe, porque todos son grupos mediáticos con una estrategia definida. Por desgracia es así.
Pero sí hay muchos, y cada
todo fuera libertad y que nadie tuviera ninguna interferencia, pero entonces ¿qué pasaría? Que los poderes económicos no tendrían dónde meter el dinero ni la nariz. Sí.
Bueno, al final cuenta que todos los medios, las personas, no son los medios los que tienen ideología, sino son las personas. Las personas que trabajan en los medios son los que manejan. Cuenta que para mí el espectro comunicativo en España está más sesgado a la izquierda que a la derecha. Y nosotros hemos sido culpables también de eso, por lo que sea. Los socialistas en su momento, estuvieron muchos años, crearon medios o trajeron medios muy a su medida, cosa que después nosotros o no supimos o no quisimos o hacer. Y en Cataluña, pues los medios están sesgados también hacia el nacionalismo en general o hacia...
Pero fíjate una cosa curiosa, que a mí me ha parecido siempre muy curioso. Tú, Andalucía, por definición, dirías que era socialista. Lo ha sido toda la vida.
Sí.
Y en estas últimas elecciones... ¿No te ha sorprendido a ti como persona el resultado de estas elecciones?
No, porque ya nos pasó cuando cayó el PSOE en el año 96 y decían que viene el PP, que viene el lobo, viene el PP. Lo primero que hizo el PP fue el asegurar el fondo de las pensiones, que ahora está como está, y que Rajoy tuvo que ir minorando por la crisis. Y empezó Zapatero por eso, pero fue lo primero, el Pacto de Toledo. Esto es del PP. Es lo que te comentaba de los medios, pintaban porque los medios son mayoritarios. O sea, hacia la izquierda el PP era, y mira, sacamos mayoría absoluta, porque lo hicimos realmente bien. Luego pasó lo que pasó en su momento, pero lo hicimos bien. Y en Andalucía lo está haciendo bien el PP, y por eso...
¿Tú crees que se manda para el país, o sea, estamos hablando para el país, que es mejor siempre que se tengan que entender dos partidos que no que mande uno a su aire?
A ver, os lo he comentado antes.
Porque, por ejemplo, la época del PP, con Aznar, la primera época PP-Aznar, Pujol, fue muy beneficiosa para toda España, no solo para Cataluña, sino para toda España.
Sí.
O sea, pero y aquí estaba claro que no se podía gobernar sin la ayuda de, y se gobernó con la ayuda de, y fue próspera.
Sí. Lo que pasa que también es verdad que ya se habían sentado antes las bases de lo que era el proyecto de Pujol, el Plan 2000. Aquel. Antes, cuando me has preguntado el tema de la política, ¿por qué me interesó la política? La razón primordial, y yo tenía 15, 16 años, era porque intuía o sabía lo que pasó en el 2017... no deja de ser una consecuencia directa de lo que empezó a hacerse a final de los 80, el Plan 2000 de Pujol, que en ese momento no sabías lo que era el Plan 2000, pero intuías que había cosas en la calle, por lo que se hablaba, por las autopistas, por el Madrid nos roba, empieza la gente, hasta el Barça se ha utilizado políticamente.
Pero siempre.
Siempre.
El Barça siempre.
Pero ha llegado... Yo veía los resúmenes de los partidos y lo que dijo Guardiola. Dice, ¿alguien con un poco de sentido común puede pensar que al Barça o al Madrid los árbitros no les favorecen? Pregunta por la calle, al Barça, los árbitros siempre en contra. Yo era del Barça, decía, no, otra cosa, oye, no pasa nada, yo soy del Barça. Y no, a ver, el Barça es un equipo grande y los árbitros pues se equivocan más a favor. Otra cosa es que entre el Barça y el Madrid se equivoquen más o menos, que yo recuerdo, tengo una anécdota. Yo no soy del Madrid, era del Barça, me dolían muchas cosas que pasaban, sobre todo en TV3, y al final yo me grababa los partidos del Barça y del Madrid para ver si realmente favorecían al Barça o no lo favorecían. A ver, yo lo veía en directo y decía, no, ahí favorecían al Madrid contra el Barça. Digo, no, se equivocan unas veces más, otras menos. Yo me los grababa cuando vi el VHS, y me los grababa y los volví a ver. Y objetivamente, la conclusión era que no, unas veces se equivocaban para unos. Los grabé durante 5 años, y en los 5 años hubo más equivocaciones a favor del Barça, no premeditadas. O sea, yo las veía y decía, ostras, y luego lo explicabas a la gente, bueno, uf, y se ponían y decía, es que no, yo creo que soy una persona objetiva, y no, es que no. O sea, y veías en TV3, es que no, yo digo, yo por ahí no paso. Ya digo, yo personalmente, ya viéndolo ya lo veías, pero dices, bueno, es que lo voy a comprobar. Y al final dices, un poco te desilusionas. Dices, no, es que yo no puedo
pasar. Bueno, los medios siempre están a un lado de otro.
Bueno, Agustí, puede ser, pero yo vivo aquí y al final...
¿Tens alguna pregunta, Agustí, per fer-li? Perquè estem a la recta no final.
Sí,
no,
a part de que ha sigut una xerrada molt amena, jo diria que l'Alejandro Muñoz Mateos, de l'Eixample, que ha viscut a Viladomat, al carrer Rocafort, que de petit li agradava llegir llibres d'història...
I que anava al Sant Miquel...
Que jugava a tenis...
Et conto una anècdota?
Conta-me-la, a veure.
Del carrer Viladomat. Carrer Viladomat era un carrer... Clar, jo era petit i jo he viscut molt al carrer. A la ciutat dius, com es pot viure al carrer? Al carrer Viladomat, jo no sé si aquest tros de carrer era una miqueta especial, ens ajuntàvem... Jo
que sé, quina, eren, quin tros era?
Era entre Aragó i Consell de Cent, on estava la Peugeot, que jo no sé
si... Sí, encara existeix, sí, bueno, sí, no sé si existeix.
No,
sí.
No. Allà jugàvem a futbol. Era un tros de carrer bastant ample. No sé si a Viladomat, no em recordo si passaven o no amb els cotxes. Bueno, érem 20 o 20 i pico crius que després, jo als 3, 4, 5 anys, després, clar, este niño està sempre en la calle, a casa. Però ens ajuntàvem allà al carrer. Era... Després hi ha gent que va acabar a la presó Model, algun d'aquells crius. Hi ha algun d'aquells crius que té calés, és multimilionari, hi ha crius que són normals i corrents, me'ls he trobat alguna vegada i tal, i dic, ostres, jo no recordo, o no sé, que als carrers de l'Eixample es jugués a pilota, es jugués als anys finals dels 70.
Clar, tu estàs parlant d'uns anys, jo sí que ho recordo, però clar, és que llavors quan jo ho recordo no hi havia quasi... mira, el 41 acabava a Rosselló, Calàbria.
Conto la història del 41, perquè clar...
El de dos pisos, que... el de dos pisos o el del normal?
Bueno, el 41 d'ara, jo abans no, amb 7 anys o 8 no agafava. Va haver una associació, perquè van treure el 41,
sí,
ara el van treure perquè passava...
El 141 i passa a cada 40 minuts i arriba fins aquí. Sí.
Doncs el 41, clar, van arribar l'associació que van crear i van arribar el 41, que no arriba a plaça Catalunya, clar, era un autobús que portava la gent de la Nova Esquerra de l'Eixample fins a la plaça Catalunya.
No, i més lluny, i més lluny, anava fins a Poblenou.
Sí, que van fer després...
De plaça, de Francesc Macià fins a baix de tot el...
Tot això ve una miqueta el que hem parlat de les superilles. Una miqueta les superilles no deixen de ser... Clar, això és un invent i ve una miqueta del que era la planificació marxista als països comunistes, de que tot estigués dintre del teu barri...
En un barri que no tinguessis que sortir per res.
Sí.
El que passa a Xina.
Que això està bé, si ho tens tot, però que al final la història és que no surt, que no surtis, quan més et moguis, més contaminació provoques, segons diuen. A veure, en principi, si tu vols moure, el bonic en una ciutat és poder anar a tot arreu.
Conèixer-la.
Sense contaminar.
No, conèixer-la.
I conèixer-la.
Sí.
I aquesta política una miqueta del... No, tu et quedes al teu barri i una miqueta de...
Volen... No, bueno, és que aviam els polítics en aquest cas. Sembla que tinguin ganes de passar la història com els nous Cerdà.
Bueno, jo al final, jo soc
la història liberal, la història es posarà al seu puesto, eh?
La història es posarà al seu puesto. I jo crec que aquest govern, la història el posarà... No hem parlat de la inseguretat, no hem parlat...
No, això ho deixarem per als debats polítics que començarem el mes de desembre.
Doncs tindreu... Agustí, t'he deixat ahir a mitja. Perdona.
De jove t'agradava llegir llibres d'història, que has jugat a tenis, que has estat a la facultat, que ara compagines la teva feina de representar amb la política, sí, i que el partit té molt bones perspectives per aquestes pròximes eleccions.
Bones. Bé, deixem-ho en bones, si són molt bones, millor.
Pues, abans de que el nostre jefe et posi la pel·lícula de Bon Jovi, 3 preguntetes per conèixer més. La teva pel·lícula favorita?
Tinc diverses, però hi ha una que m'agrada molt, que és 12 homes sin piedad.
Bona.
Molt bona.
Lideratge racional.
Amb el Henry Fonda, molt bona.
Amb el Henry, aquesta, a més, és la millor. I ara i es podria aplicar a la política...
El teu plat de cuina favorit?
El meu plat de cuina favorit?
Macarrons. Callos a la madrileña.
No, a vegades els menús infantils són els millors, eh? Macarrons i carrebossada.
Home, Agustí, mira, si els tingués aquí davant...
Faré... No, a veure si... Faré per un negoci d'aquí de Sant Antoni, que jo crec que ha patit bastant pel tema del Covid. Érem un negoci de tota la vida, un restaurant, i té dos plats que són... Ara no vull tenir greuges comparatius. No, a mi no m'has dit, a mi... Mm. I és un restaurant, i jo vaig molt, que està molt, molt, molt bé de preu, i que es diu Espica. És de Sant Antoni i té un formatge amb una mermelada de fruites del bosc, és que està
punta,
increïble. Sí, sí, no, té una ensalada, té una amb maduixes i és un iogurt de formatge
grec,
formatge iogurt de formatge de cabra. Jo quan m'ha dit no m'agrada el formatge de cabra, que no, que és te lo pongo y si no te gusta, venga, va, pues lo vaig provar. Mora meva, diu, està boníssim.
Agustí, t'han donat dos al
millor. Sí, 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 sí. No,
s'accepten. I jo, quan surto, i mira, una cosina que viu a l'altra banda de Barcelona, però a Nou Barris, a dalt de tot, i un dia me la trobo, tu què fas aquí i tal? No, és que aquest lloc és que està molt bo tot, i tal, si vius a l'altra banda, ja, però... I té nom, i és un lloc que fa molts anys, jo el vaig descobrir fa 30 anys, jo crec que ho han d'estar passant malament pel tema del Covid, perquè és molt
tots ho han passat malament. Tots ho han passat, en general, nosaltres també ho hem passat malament.
Sí, és veritat.
I l'última pregunta, quin lloc de Catalunya et perdries?
Jo em perdria...
Per desaparèixer, perquè no et trobin, per estar tranquil.
Alejandro, ¿dónde estás?
A tot arreu, és que em dona igual, perquè la gent m'agrada Girona, m'agrada Barcelona, m'agrada Lleida, m'agrada Tarragona, és que no sé, és molt bonica Catalunya, tota Catalunya, és que m'aniria a qualsevol lloc de Catalunya, m'aniria a qualsevol lloc d'Aragó perquè tinc família i té una idiosincràsia també molt especial. Aquest pont està allà al poble, que està pel Montcayo, i també quan puc, cap al Montcayo també, i ara cada cap de setmana me'n vaig. Demà passat igual vaig per Tarragona, unes vies mortes que hi ha, que són molt boniques, per exemple, per visitar-les. Hi ha molts llocs, no et puc dir un perquè depèn de com aniria un.
Del moment, les ganes, la situació...
Sí, però m'agrada molt. Girona és molt bonic perquè té una idiosincrasia també especial. Barcelona m'agrada molt, la ciutat, estàs loco.
Barcelona és molt maca.
M'encanta Barcelona.
Sí, no perquè tindria tants turistes.
Exacte.
I ara ja et deixo amb la música.
Agrair-te, Agustí, la col·laboració. Alejandro, ha sigut tot un plaer.
Igualment.
Que vagin molt bé les eleccions, que traieu els millors resultats possibles. I ja saps que aquí tens un espai per poder dir sempre el que necessitis dir.
Perfecte.
Sempre moltíssimes... Barcelona Ràdio està a la vostra disposició.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i cap endavant. Del nostre partit, tot el que puguem fer per vosaltres...
Doncs pues agraïts estarem.
Molt bé.
Us deixem amb la música que ens ha demanat. Wanted, Dead or Alive, de Bon Jovi.